Són les 8, bon dia.
Bon dia per abrigar-se bé, perquè ni ara al matí ni al migdia la temperatura serà gaire confortable.
Un grau negatiu a la Bisbal i a Torroella, 3 graus a Palafrugell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 9 de gener, avui segur que totes les converses a la feina, al bar, al gimnàs, a la biblioteca giraran al voltant de... la fred. Quina fred, tu. Avui, de fet, és el dia amb les temperatures més baixes des de tot el que portem d'hivern. Ens hem llevat amb temperatures negatives a tot l'interior de la comarca i positives, però molt baixes també a la costa. Per exemple, 4 graus a Begur o 3 a Palamós. Però avui tenim altres temes per proposar-vos que també donaran per moltes converses. Per exemple, el cas de l'home que va matar un altre home i segrestar, intentar violar una dona a qui havia contractat un servei de prostitució. Li demanen 40 anys de presó. També farem un mapa de la droga al Baix Empordà, de la mà de l'Anna Salvador, amb moltes fonts dels Mossos d'Esquadra. Quines són les drogues que més es trafiquen a la nostra comarca i quines dificultats té la policia per detectar aquest delicte i perseguir-lo? En parlarem de seguida amb l'Anna. I també coneixerem el pressupost que proposa per aquest any l'Ajuntament de la Bisbal, que es distancia de la resta de consistoris i presenta uns comptes que retallen despesa. I en un moment de molta grip, de força Covid, forta presència, per tant, de virus respiratoris, volem conèixer com aplicaran les noves mesures, com l'obligatorietat de les mascaretes als centres sanitaris del Baix Empordà. Parlarem amb Marc Pérez, director d'especialitats mèdiques i atenció a la cronicitat dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. I com cada dimarts, parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Això serà de seguida, ara ho repassarem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El fiscal demana 40 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la.
L'acusació pública sosté que el processat, detingut hores més tard dels fets, va anar a un domicili de Platja d'Aro on s'exercia la prostitució. Sabia que no tenia diners, però li va oferir 2.000 euros a una de les víctimes per passar la nit sencera junts a casa d'ell. La dona va exigir que els acompanyés un vigilant. Segons el fiscal, l'acusat els va fer anar a un camí apartat, va matar l'home d'un tret i va retenir la dona per agredir-la sexualment.
La marihuana domina el mercat de la droga al Baix Empordà.
Intentar reduir el tràfic de drogues és una de les principals prioritats dels Mossos a la comarca. A més, en els últims anys tenen una dificultat afegida i és que els traficants estan fent servir nous mètodes i rutes per distribuir la droga, especialment la marihuana, a través del mar. A Ràdio Capital hem parlat amb les dues comissaries del Baix Empordà que s'encarreguen dels casos de tràfic, l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols i la de la Bisbal d'Empordà.
La Bisbal d'Empordà portarà a aprovació un pressupost de 15 milions d'euros que aposta per la contenció.
Això suposa una reducció de més de 2 milions d'euros respecte als pressupostos de l'exercici anterior. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat en la presentació d'aquests pressupostos que volen ser més conservadors que els que han anat aprovant durant els darrers exercicis. Està previst que els pressupostos pel 2024 es portin a aprovació en el pròxim ple que se celebrarà el dilluns 22 de gener.
Les associacions de comerciants fan una valoració positiva de les vendes del Nadal.
Oxigen de Palafrugell, l'Associació d'Empresaris Castell, Platja d'Aro i S'Agaró esperen també que la campanya de rebaixes diluïda continuï aquesta tendència. I és que la campanya nadalenca ha deixat números similars al del 2022 al Baix Empordà i, per tant, l'Associació de Subtecomerciants es mostren satisfetes.
La Plataforma per la Mobilitat del Segle XXI a Palafrugell rebutja la prohibició d'accedir amb bicicleta o patinet al centre del municipi.
Així ho van destacat en un comunicat després de la decisió de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell. Expressen el seu descontentament i proposen alternatives que, segons ells, podrien millorar la seguretat vial sense posar en perill les opcions de mobilitat sostenible. Però afegeixen que cal prendre mesures per abordar el problema generalitzat d'incivisme i també la seguretat vial, especialment en zones cèntriques i comercials.
Un incendi de vegetació a Calonja crema una barraca i un contenidor.
Bombers de la Generalitat van rebre un avís per incendi de vegetació a Calonja ahir la matinada. Ràpidament es van desplaçar 3 dotacions al lloc i van extingir el foc.
I els bombers apaguen 2 incendis en diversos contenidors de Platja d'Aro.
Aquests 2 focs es van declarar aquest passat diumenge a les 11:05 del vespre. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions de bombers.
Esports, hem de felicitar 6 palafrugellencs que han guanyat el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol.
La trobada va ser aquest diumenge a Blanes. En concret, són 4 jugadors i 2 jugadores de diferents categories de la selecció catalana d'Handbol. Tots els guanyadors s'han format a Palafrugell i juguen a les categories juvenil masculí, cadets femení i masculí i infantils femení i masculí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltíssimes coses. Per començar, que la ministra de Sanitat, Mònica García, planteja la possibilitat d'implementar l'autodeclaració responsable per justificar baixes per malaltia lleu els primers 3 dies. L'objectiu és alleujar la càrrega als professionals sanitaris i evitar col·lapses. La proposta es troba en fase de converses i s'anunciarà després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut. També que torna l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris per frenar l'increment de contagis respiratoris. Ho havia anunciat Catalunya, però ara el govern espanyol també ha anunciat que es farà obligatori a tot l'Estat. La mesura afecta hospitals, centres d'atenció primària i sociosanitaris. La decisió s'ha pres davant l'augment de casos de grip, que triplica la incidència en les últimes 4 setmanes. I el secretari d'Estat de Treball amenaça la patronal amb una pujada més elevada del salari mínim si no accepten el 4% proposat pel Ministeri. Adverteix que hauran de fer front a conseqüències si no arriben a un acord amb els sindicats. La Fiscalia Espanyola investiga el vessament de microplàstics destinats a fer envasos de menjar al mar per part del vaixell Tuconao. L'incident, ocorregut en aigües portugueses, ha generat preocupació per la contaminació i, de fet, recorda el tràgic episodi del Prestige del 2022. Investiguen la mort de 2 menors i el seu pare al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, possiblement un cas de violència vicària. La mare va alertar la policia que els nens no van anar a l'escola. En arribar al lloc, es va trobar els 3 cadàvers i una concentració de gas al pis. El president Pere Aragonès recusa la secretària judicial Montserrat del Toro pel cas d'espionatge en Pegasus. Denuncia manca d'imparcialitat per les opinions públiques contradictòries a l'independentisme de la lletrada, que recordem va ser el testimoni clau en el judici del procés. Va ser la secretària de la Conselleria d'Economia de la concentració del 22 de setembre del 2017. I dimiteix la primera ministra francesa Elisabeth Borne, acceptada també pel president Macron. Hi ha unes especulacions sobre una crisi de govern per enfortir la presidència de França, per enfortir Emmanuel Macron en un any de Jocs Olímpics i eleccions al Parlament Europeu. La decisió segueix les tensions pel polèmic canvi en la llei d'immigració i la reforma de pensions. I mor el director de cinema Ventura Pons als 78 anys, prolífic cineasta i empresari cinematogràfic que va dirigir 33 pel·lícules durant més de 40 anys. La seva obra ha transcendit fronteres i ha donat visibilitat als actors i actrius catalans. Per tant, les notícies del dia més enllà del Baix Empordà. I ara és moment d'ampliar la previsió del temps. Fred, molta fred. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Estem pendents de si plourà o no els propers dies. Què ens en pots dir, Marc?
Avui dimarts serà el dia més fred del que portem d'hivern i ho notarem amb escreix, perquè tant amb les temperatures mínimes com amb les màximes el termòmetre no podrà pujar. Deixarem la suavitat tèrmica de banda i serà una jornada per abrigar-se bé. Ens mourem amb una forquilla de temperatures a la comarca que aniran dels menys 3 graus mínims als 8 màxims. Ens despertem amb un matí amb algun nuvolal que es podrà fer una mica més destacable de cara a la tarda. L'ambient encara serà de nord i mica en mica girarà a llevant sense ser cap temporal marítim destacable. De moment, els mapes presenten alguns dubtes amb nivell d'afectació de la situació que a curt termini ens ha d'afectar de cara a demà i dijous. La baixa que es formarà al Mediterrani ens portarà pluja per demà dimecres i part de dijous, però encara és aviat per afinar acumulats. L'escenari més probable a la nostra comarca és la de progressiu ennuvolament amb pluja per demà a la tarda i per dijous disminució de l'episodi. Així doncs, disposem-nos a viure el dia més cru del que portem d'hivern i preparem el paraigua pels propers dies perquè poc o molt l'haurem de fer servir. I molt recomanable serà estar atents a les actualitzacions de l'evolució del pronòstic d'aquesta pertorbació que en aquests moments és tan complexa de predir.
I ara que ha guanyat el Globus d'Or per la banda sonora de Barbie, escoltem Billie Eilish amb el seu gran èxit, Bad Guy. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Minuts i arribarem a un quart de nou del matí d'avui dimarts 9 de gener del 2023. Escolteu Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, el supermatí, l'informatiu conjunt del Baix Empordà. Obrim l'informatiu i ampliem totes les notícies del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El fiscal demana 40 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la. El fiscal Víctor Pillado sosté que cap a un quart d'una de la matinada del 13 de setembre del 2020, l'investigat va anar a bord d'una moto fins a un local de Castell Platja d'Aro on s'exercia la prostitució, tot i que sabia que no tenia diners per pagar els serveis sexuals que pretenia contractar. Què més va passar? Maria.
Un cop allà va fingir que tenia capacitat econòmica suficient per pagar i li va oferir 2.000 euros a una dona per passar una nit sencera amb ella. L'investigat va posar com a condició que fos a casa d'ell. La víctima va acceptar la proposta però va exigir que un company de feina els portés fins a l'habitatge i s'encarregués de cobrar els diners acordats. Cap a la una de la matinada i com que l'investigat havia anat fins a Platja d'Aro en moto, l'home, que havia d'escortar la dona per garantir la seva seguretat, els va traslladar fins a un habitatge, situat a Calonge i Sant Antoni. Un cop allà, i amb l'excusa d'agafar un vehicle propi, l'investigat va agafar una escopeta de propietat del seu pare i la va ficar al maleter del cotxe, assegurant-se que les víctimes no ho veiessin. El processat no tenia permís d'armes. Després els va guiar amb el cotxe cap a un camí de la urbanització Sant Pere, va aturar el vehicle i va fingir que intentava entrar a una casa. El fiscal sosté que va ser aleshores quan va treure l'escopeta i li va engegar un tret al vigilant. L'acusació pública remarca que l'investigat sabia que la víctima mortal era l'obstacle que li impedia satisfer els seus desitjos sexuals sense abonar el preu acordat. El fiscal exposa que l'atac va ser sorpresa i que l'home no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè anava absolutament desarmat. La víctima va morir com a resultat de l'atac. El fiscal apunta que a continuació el processat va fer sortir per la força la dona del cotxe del vigilant i la va fer seure al seient del copilot del seu vehicle. La va portar fins a un paratge solitari i inhòspit al mig de la urbanització i apartat de la mirada de terceres persones, així com d'habitatges o vies públiques transitades. Aprofitant-se d'això i de la por que tenia la dona perquè havia vist com matava el seu company de feina, la va violar un primer cop. Després va tornar a arrencar el cotxe, va conduir fins a un lloc encara més allunyat i la va tornar a agredir sexualment.
Clar, després, per tot això, li demanen aquests 40 anys de presó, cal dir, però la víctima va poder fugir.
Ho va fer a les 8 del matí. Va haver d'escapar camp a través fins a aconseguir demanar ajuda en una gasolinera. Després ho va anar a denunciar. Segons va transcendir, en el moment dels fets, cap a un quart de 8 del matí del diumenge 13 de setembre, uns caçadors van trucar a la policia local de Calonge i Sant Antoni alertant que havien trobat el cadàver de la víctima mortal en un camí de terra. Fins allà s'hi van traslladar efectius policials que van comprovar que l'home havia rebut un tret per arma de foc a la zona del tòrax. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació per esclarir els fets, identificar i detenir l'autor del crim. Poca estona després de l'avís, cap a 7:45 del matí, un home va anar fins a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar que li havien robat una moto, un cotxe i una escopeta que tenia a casa. També va dir als policies que el seu fill, aleshores de 30 anys, no es trobava al domicili. La investigació policial va relacionar els tres episodis i es va dirigir a la casa de l'investigat. El sospitós es va presentar al domicili poca estona després i el van detenir. El processat va passar a disposició judicial el 16 de setembre i el jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols va decretar presó sense fiança.
En els últims anys, el cultiu i tràfic de drogues ha anat en augment arreu del país i també al Baix Empordà. A la comarca, la droga més estesa és la marihuana, ja sigui en plantacions exteriors com en cultius interiors. A més, últimament, els Mossos d'Esquadra tenen una dificultat afegida i és que els traficants estan fent servir... Ara he parlat en primera persona, però ha estat un error de lectura. Els traficants estan fent servir nous mètodes i rutes per distribuir la droga, com ara a través del mar. De tot això n'hem parlat amb dues comissaries del Baix Empordà que s'encarreguen dels casos de tràfic. Són l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols i la de la Bisbal d'Empordà. Anna.
Els Mossos d'Esquadra del Baix Empordà expliquen que el tràfic de drogues ha augmentat en general en els últims anys, com ho ha fet arreu del país. A l'àrea de la Bisbal d'Empordà també han notat, sobretot, un augment del tràfic de cànnabis. Asseguren que és la droga número 1 a la comarca. De fet, també ho és a tot Espanya. Segons l'últim informe del Ministeri de l'Interior del 2022, més d'un 40% de la població reconeix haver consumit marihuana algun cop a la seva vida. L'inspector de l'ABP de la Bisbal d'Empordà, Martí Pons, explica que per ells és una prioritat.
Ja fa un temps que sí que ho hem agafat com una prioritat. Vale? Tot el tema de treballar la lluita contra la criminalitat organitzada i concretament grups relacionats amb el tema de salut pública. Val? I molt especialment amb el cultiu de marihuana, perquè sí que hem trobat un augment de cultius d'aquest tipus a tota la nostra zona.
I amb el tràfic de drogues cada vegada més estès, especialment la marihuana, la policia està preocupada per l'afectació que pot tenir això en els menors d'edat. L'inspector de la zona de Sant Feliu de Guíxols, Francesc Cardús, destaca el perill que la droga arribi als joves i explica que a vegades es troben amb casos de famílies en què el consum està normalitzat.
Nosaltres hem enganxat a un menor fumant un porro i entortar-la a la comissaria, cridar els pares i els pares normalitzar aquesta conducta. Què vol dir? Que potser aquest menor el que està fent ho ha vist a casa. Aleshores, lluitar contra això és molt difícil.
Per la seva banda, Martí Pons també posa el focus en una altra problemàtica actual, que són els furts i robatoris. Segons l'inspector de la Bisbal, molts addictes els cometen per aconseguir diners i així poder comprar droga. És per això que confia que si aconsegueixen reduir el tràfic, també baixaran el nombre de furts.
Sobre això, com dèiem a l'inici, els agents tenen una dificultat afegida a tot plegat. En els últims mesos, els Mossos han detectat que cada vegada més traficants busquen noves vies per traficar i fer arribar la droga a Catalunya.
Sí, Martí Pons explica que hi ha grups criminals que evolucionen i canvien la seva forma de treballar per evitar que els enxampin, de manera que no paren d'aparèixer nous mètodes. Un dels que més ha crescut aquest any és el del tràfic a través del mar per fer entrar la droga a través de la costa catalana. Els Mossos d'Esquadra expliquen que fan servir narcollanxes, unes embarcacions prohibides a Espanya, amb les quals poden transportar fins a 4 tones de droga de cop. Un mètode que Pons explica que ha incrementat també a la Costa Brava.
També és cert que aquí hem tingut alguna entrada de farcells de marihuana que ens venen des de l'Àfrica, que ens venen amb planejadores que travessen el Mediterrani. Això ja és una tipologia molt concreta que ens arriba aquí a les costes de la Costa Brava en llocs molt estratègics. Ens arriben aquestes planejadores, descarreguen i marxen. Val? I llavors els grups des d'aquí, doncs, amb furgonetes o amb camionets, doncs, tenen una manera d'entrar-ho.
De fet, fa pocs mesos hi va haver un cas molt sonat al Baix Empordà quan va aparèixer una furgoneta plena de droga a la cala d'aigua freda de Begur. A dins del vehicle hi havia 2.300 quilos d'haixix. Amb tot, els dos inspectors expliquen a Ràdio Capital que no es podrà erradicar el tràfic i el consum de droga a la comarca en un futur proper, però asseguren que intentar minimitzar-lo és un dels seus principals objectius.
Vuit i vint minuts, la Bisbal d'Empordà portarà a aprovació un pressupost de 15 milions d'euros. Un pressupost bastant conservador, aposta per la contenció i redueix en més de 2 milions d'euros respecte als pressupostos de l'exercici anterior. Una reducció important, sobretot també en l'àmbit del personal. Per tant, retalla la partida de treballadors de l'Ajuntament de la Bisbal. Ho explicava i va fer la presentació pública l'alcalde de la Bisbal d'Empordà.
Òscar Aparicio apunta que del 1.049.825 euros de les inversions, 450.000 provenen de recursos propis. Canvia la tendència dels darrers anys, ja que des de l'any 2017 no s'havia finançat les inversions amb recursos propis. D'aquest apartat d'inversions, l'equip de govern ha destacat les quatre grans línies d'inversió: la seguretat, el subministrament d'aigua potable, la via i els espais públics i l'eficiència energètica. Pel que fa a la seguretat, l'equip de govern vol apostar per una policia local més ben equipada i disposa d'una partida de 58.000 euros per instal·lar més càmeres de vigilància, partida que ja s'havia avançat amb una modificació de crèdit prèvia. El segon apartat d'inversions, relacionat amb el subministrament d'aigua potable, preveu una partida per la renovació de la canonada de subministrament i una segona partida per la redacció del projecte de la canonada d'aigua que ha de permetre canviar tota l'estructura. El batlle recorda que aquesta canonada ha provocat diversos problemes a tota la ciutat.
I en concret, la canonada de distribució d'aigua, el mateix, no? Un projecte que miri quan, com està, quan costarà fer l'execució d'aquest per evitar aquests talls que de forma puntual, tot i que és veritat que cada vegada més sovint s'estan fent. Hem de tenir en compte que els darrers 8 anys no s'ha fet inversió en xarxa d'aigua, per tant era una de les prioritats que havíem de fer.
Pel que fa a la via i als espais públics, l'equip de govern hi preveu una inversió de 100.000 euros finançats íntegrament amb els recursos propis i que s'afegiran a la resta de partides que hi ha en el pressupost per aquest mateix concepte i que s'afegeix a més al pla de xoc que s'està executant en aquests moments. Finalment, es vol fomentar l'eficiència energètica amb partides per millorar els edificis municipals, per fer front al canvi climàtic i alhora millorar la factura energètica de l'Ajuntament.
Com dèiem, la principal novetat i també molt diferent d'altres municipis de la zona, per exemple Palafrugell. A diferència d'altres pobles, la Bisbal redueix el capítol 1, que és el capítol destinat al pagament del personal, que, segons asseguren, s'ha anat incrementant massa en els exercicis anteriors.
El 2024 la partida queda per sota dels 7 milions d'euros, tot i que s'hi contempla l'increment de retribucions establert per les lleis de pressupostos de l'Estat. Per aconseguir-ho s'ha fet incidència en la rebaixa de les despeses en matèria de personal en aquells serveis que es presten a personal per sobre de la ràtio establerta i algunes places que l'actual equip de govern no preveu ocupar, ja que es considera que les àrees es troben amb personal suficient.
Això que ha volgut dir, tenim diversos, o hi havia en aquest pressupost, diverses places que s'havien pressupostat, que s'havien de cobrir, que no el cobrirem. Per què? Perquè algunes d'aquestes, doncs, o estaven amb un finançament que era molt puntual o estaven en unes àrees molt deficitàries que estaven molt per sobre de la ràtio de personal. Per tant, com hem dit, nosaltres el que volem fer és una molt bona gestió sense baixar la qualitat però amb gestió. I quan ho dic això, jo crec que ho dic amb coneixement de causa perquè això mateix ja ho vam fer-ho de l'11 al 15. En aquests moments hem de tenir en compte que som capaços de rebaixar el capítol 1, tot i que al personal se li pagarà més perquè hi ha els increments que marca la llei de pressupostos de l'Estat.
El capítol 2 també experimenta una reducció fins als 4.886.089 euros, una baixada del 2,5% tot i l'increment de l'IPC, que provocarà un increment de les despeses. Pel que fa a la part de despesa del capítol 2 destinada a les activitats culturals i socials, aquestes han mantingut perquè no suposin cap rebaixa en la prestació de serveis per part de l'Ajuntament. Incidint en aquesta mateixa línia, les subvencions que l'Ajuntament otorga a les entitats del municipi per la realització d'activitats serà de 890 42.000 euros, que suposa un increment del 10% respecte a l'any 2023. Cal destacar que per al pressupost del 2024 s'ha fet un esforç per pressupostar en base a les obligacions reconegudes de l'exercici anterior amb les adaptacions previstes per l'evolució dels carburants i de l'energia elèctrica, entre d'altres, segons ha explicat Òscar Aparicio.
Les associacions de comerciants, els comerços, botiguers de proximitat fan una bona valoració de la campanya de Nadal i asseguren que en part, només en part, han ajudat a remuntar les baixes vendes, molt baixes vendes, de la tardor i el primer mes de l'hivern. El motiu d'aquestes baixíssimes vendes ara fa uns mesos, durant el primer trimestre del curs, o l'últim trimestre de l'any, com ho vulgueu veure, són les altes temperatures. Les altes temperatures que han fet que ens esperéssim a comprar, doncs, roba d'abric. Ahir en parlàvem aquí al Supermatí amb alguna d'aquestes associacions de comerciants.
Tant per la Palafrugell com Platja d'Aro fan una valoració positiva de la campanya, on en el cas del segon municipi la qualifiquen com a millor que l'any passat. La campanya nadalenca ha deixat números similars al del 2022 al Baix Empordà i per tant les associacions de comerciants es mostren satisfetes. El president de l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Manel Caranell, afirma que enguany han notat un increment de l'activitat econòmica.
La temporada d'hivern cada vegada es va retreçant i escurçant, perquè de seguida després, ja quan ve març, abril, ja torna a fer bon temps. Aleshores, tot el que fa referència a prendes més de, si parlem de moda, a roba més d'hivern, tot això sí que es va traçar molt perquè feia calor, però ara aquests dies de Nadal creiem que, bueno, que com que s'ha baixat una mica la temperatura i tal, i pel tema dels regals i així, doncs la gent ha acabat consumint més amb el tema de la moda.
Altrament, el responsable de comerç de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i també membre d'Oxigen Palafrugell, Albert Gómez, comenta que estan contents amb les compres de l'últim mes i esperen que la campanya de rebaixes ajudi a fer notar encara més les compres.
Exacte, ara hi ha en plena campanya de rebaixes, tot i que certament, bueno, és una campanya que esperen amb positivisme, però clar, hi ha alguns peròs, no?
Tot i això, amb dues associacions ja propicien que avui dia les temporades són molt més diluïdes perquè els consumidors poden trobar ofertes durant tot l'any i no hi ha un calendari marcat com en campanyes anteriors, un fet que ha propiciat també una disminució de l'afluència en aquest període de l'any, segons Albert Gómez.
És evidentment un període en què justament que està començant a fer fred de veritat, es pot trobar, i tenint en compte els sobrestocs que pot haver-hi de l'inici de la campanya de tardor d'hivern, jo crec que és un moment en què es poden trobar coses molt interessants i jo animo a la gent a sortir al carrer i en els seus comerços de confiança, perquè crec que poden trobar productes a molt bon preu, no?
Actualment poden trobar descomptes i promocions en qualsevol mes, sobretot de manera online, i com a conseqüència la competència és cada cop més gran i el comerç local intenta dia a dia fer-hi front.
Un incendi de vegetació crema una barraca i un contenidor a Calonja.
Pocs minuts després de les 5 de la matinada d'ahir, els bombers de la Generalitat van rebre un avís per un incendi de vegetació a Calonja. El foc es va originar al marge de la carretera G560. Ràpidament s'hi van desplaçar 3 dotacions al lloc i van extingir el foc. Les flames van afectar 30 metres quadrats de vegetació, a més d'una barraca i un contenidor. Per sort, no va haver-hi cap ferit.
I els bombers apaguen 2 incendis de diversos contenidors a Platja d'Aro.
Aquests 2 focs es van declarar aquest passat diumenge a les 11:05 del vespre. Els focs es van declarar en 3 contenidors al carrer Roger de Flor i en 3 contenidors més a la travessia de Ginebra, un carrer que es troba a poca distància de l'interior. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions de bombers.
I 6 jugadors d'handbol de Palafrugell han guanyat el campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques que s'ha fet a Blanes fins aquest diumenge. En concret, són 4 jugadors i 2 jugadores de diferents categories de la selecció catalana d'handbol.
Tots els guanyadors s'han format a Palafrugell i juguen a les categories juvenil masculí, cadets femení i masculí i infantils femení i masculí. Tots ells han assolit uns resultats extraordinaris. Quim Roques, medalla d'or, campió d'Espanya, categoria juvenil masculí. Anna Roques, medalla de bronze, categoria cadet femení. Roc Paez i Pau Segura, medalla d'or i campions d'Espanya, la categoria cadet masculí. Ona Paredes, medalla d'or, campiona d'Espanya en categoria infantil femení. I Roger Fernández, medalla d'or i campió d'Espanya en categoria infantil masculí. Tots aquests jugadors i jugadores s'han format esportivament a les categories inferiors del club handbol Garbí. Per exemple, actualment, Ona Paredes encara forma part d'aquest club. En parla Narcís Madí, president del club handbol Garbí.
Ona Paredes és infantil de segon any i és la que tenim al club. Després tenim en...
Doncs moltíssimes felicitats a tots ells. La Generalitat ha tornat a fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris arran de l'increment dels virus respiratoris de les últimes setmanes. L'Hospital de Palamós, de fet, tampoc s'escapa de l'augment de contagis de virus respiratoris. Per parlar de com es troba la sanitat a la comarca i també de la situació de contagis, ens visita el director d'Especialitats Mèdiques i Atenció a la Cronicitat dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, en Marc Pérez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja fa uns dies que l'Hospital de Palamós va arribar a la seva màxima capacitat de llits disponibles.
Sí, ja portem unes quantes setmanes. Jo això ja va començar quasi 15 dies abans de Nadal, que ja vam notar un increment tant de les urgències com del perfil de malalt que requereix un ingrés.
S'han pogut obrir llits addicionals?
Sí, nosaltres tenim un programa d'hivern que cada any s'obre, sobren 9 llits addicionals, que és el que dona, el que permet l'estructura de l'hospital, i l'obrim sempre doncs, passat les festes de Nadal, sobre el mes de gener, des d'aquest dilluns estan oberts aquests 9 llits. Mm.
Per tant, quants llits hi ha disponibles ara mateix?
El que és tota la capacitat de l'hospital són 124 llits, i que bé, aquests llits es queden repartits entre malalts en característiques quirúrgiques, el que operem, i el malalt mèdic. El que passa que aquests dies el que domina més, doncs, com anem dient, són el malalt de característiques mèdiques, respiratoris sobretot, que requereixen un ingrés i ocupen doncs, un 80% dels llits de l'hospital són ocupats per aquest tipus de malalt.
Clar, hem dit, clar, ja és una expressió una mica tècnica, no? Arribar a la capacitat màxima de l'hospital, però traduït a la realitat, això implica que, clar, ara mateix no es pot ingressar ningú més a l'Hospital de Palamós?
Bé, bueno, és una feina de tots els professionals que tenim treballant aquests dies, feixuga en el sentit doncs, de que dones un alta i poses un altre pacient que està pendent d'ingrés a urgències, o sigui, és un recanvi constant. Compteu que portem ingressant aquestes darreres setmanes uns 15 malalts al dia des d'urgències, per tant, això obliga almenys a donar 15 altes cada dia, per tant, hem de forçar tota la maquinària per poder resoldre els casos de planta quan abans millor, posar-los tractament, intensificar tractaments i que la gent entengui que de seguida que li puguem donar l'alta doncs pugui anar cap a casa per poder ingressar algú que està pendent de llit a baix urgències. Mm-hmm. Hem tingut pics inclús la setmana passada de 20 ingressos al dia i a planta, sobre una planta de medicina interna que solen tenir entre 45-50 pacients, hem arribat a fer 90.
De treballar tensionats a l'Hospital de Palamós i a tots els hospitals del país, en sabeu, i més després de la pandèmia que hem passat, però la situació actual us recorda més a l'època anterior, a la pandèmia? Vull dir, situacions com aquesta s'havien viscut en època, diguem-ne, de normalitat?
Sí, realment ens recorda doncs, abans de l'any 2019 doncs, les èpoques de grip dures en la que realment la grip doncs afectava els hospitals, el fet dels hospitals en aquest tram de l'any i el que requereix molt d'ingrés, no és només pel nombre d'urgències que arriben, sinó perquè molts d'aquests pacients el que requereixen és un ingrés d'uns quants dies. Això és el que fa que el drenatge dels serveis d'urgències, que normalment la majoria escapa a l'ingrés, s'aturi i fa que els serveis d'urgències quedin col·lapsats perquè no poden drenar cap a les plantes.
Clar. Per tant, ara la situació és de col·lapse.
Bé, és una situació tensa, hi ha dies, si podem parlar de col·lapse, doncs hi ha dies més col·lapsats que altres, en el que la maquinària queda aturada i que no vas ni cap a un costat ni cap a l'altre, o durant unes hores, però la veritat és que bueno, cada dia ens anem sortint, anem ingressant aquests pacients, donem les altes, vull dir que és una feina feixuga, però que realment amb els professionals, doncs, tal com estan treballant al 100%, doncs ens anem sortint.
Ara mateix hi ha moltíssima gent, una de les preguntes que es fa més la gent és que tens grip o Covid? Quin tipus de contagis són els primers que arriben a l'hospital?
Realment el que veiem aquest any o el que ens està dominant és la grip, la gripa. La majoria dels ingressos són gripa, tenim Covid, però vaja, el que domina és la gripa. Des de bon principi, des de les primeres setmanes que vàrem veure aquest augment d'ingressos, dominava el virus de la gripa, i també el que anàvem veient és que la gent estava poc vacunada.
La vacunació de la grip, abans escoltava, a banda de la del Covid, s'ha obert a la població en general també?
Sí, sí, i tant, com cada any hi ha hagut la campanya de vacunació. El que tenim la sensació és que aquest any la gent doncs no ha estat tan sensible a aquesta campanya, no hi ha hagut tanta vacunació, i això ara és el que estem patint, perquè la majoria dels ingressos, bueno, majoria, estem en 60, hi ha setmanes que el 60-70% dels ingressats per patologia respiratòria no estan vacunats de la grip. Per tant, deduïm doncs, que l'efecte de no vacunació també està afectant amb aquest número d'ingressos.
Recomanaríeu a la població general que es vacuni de grip?
Bé, és una recomanació que estem fent, no?, i que encara són a temps de vacunar-se, sobretot, més que la població general, intensificar sobretot la vacunació sobre pacients amb patologia respiratòria, patologia crònica, patologia de base que es pot descompensar, i que aquests pacients són els que són més sensibles a que quan pateixin pues, una infecció per gripar o per Covid es descompensin i requereixin ingrés.
Ara parlarem de les últimes mesures que s'han anunciat en els centres sanitaris, però volem acabar de fer l'anàlisi de la situació actual. Quan està previst que s'arribi al pic de contagis de la comarca?
Bé, estem parlant que encara ens queda un parell de setmanes per arribar al pic. No hem arribat al que en diem la meseta, a la part plana de la curva, per tant encara estem de pujada, però això ens espera encara aquesta intensificació d'activitat els propers 15 dies.
Encara dues setmanes, per tant, de molta tensió.
Sí, jo crec que pel que anem veient ens queden aquestes dues setmanes i després esperar que això comenci a reduir i que ens doni una mica d'aire.
Perquè les festes de Nadal, molta gent junta, tot plegat, han afectat, no?, aquest augment de contagis. No sé si ja s'han vist tots els contagis de les setmanes de Nadal.
Segurament ha afectat. El que passa que també ara hem de pensar que també hi ha una incorporació a la majoria de les feines, incorporació laboral, els nanos de les escoles, per tant també hi ha contactes a nivell laboral, en les zones de treball, per tant això es mantindrà.
Recomanacions a la població, perquè ens sabíem molt els protocols durant la pandèmia, però ara que tornem a la situació anterior a la pandèmia, als hiverns habituals de contagis forts i d'èpoques fortes de grip, doncs jo crec que la població està una mica perduda encara en què s'ha de fer, què no s'ha de fer, per això, per les interferències que hem tingut de protocols durant la pandèmia. Què recomaneu? Quan algú comenci a tenir símptomes possibles de grip o de Covid o refredat, què recomanaríeu que es fes primer?
Bé, la recomanació seria, a veure, tractar-se una mica els símptomes. Si realment pues, té mal de cap, té febre, doncs utilitzar pues, antitèrmics, hidratar-se bé. Si al cap de 2-3 dies persisteix això o creu que la temperatura no acaba de controlar-se, pues, trucar al centre d'atenció de primària per parlar amb el seu capçalera o perquè sigui visitat. I després, doncs bé, si té molta simptomatologia, doncs per evitar pues, contagiar el seu entorn, pues, utilitzar la mascareta, que això ja es recomanava abans, no? I que considero que bueno, és una barrera física, per dir-ho de manera, per intentar doncs, no escampar el contagi. No? Això a nivell dels centres sanitaris doncs, a partir d'avui doncs, ja és obligatori, tant per al personal com per als pacients, i a nivell de la població general és una recomanació doncs, bé, que cada un hauria de prendre, evidentment, sense que sigui una obligació, però bueno, seria una recomanació perquè en un despatx, en una zona de treball on hi ha algú que tingui sintomatologia, doncs poder per evitar que el seu entorn es contagi doncs seria una bona mesura. No?
Recomaneu fer testos de Covid a casa?
Bé, En aquests moments, tant el Covid com la grip A, doncs, tenen una sintomatologia de viràsica, de grip, en el que el tractament és l'habitual antitèrmics, hidratació, i que en casos molt concrets en el que hi ha una patologia de base que es pot descompensar, de risc, que poder no requereix un ingrés, es pot fer un tractament molt específic amb antivírics, i després poder, en aquests casos, sí que hauria de determinar-se si la infecció és per grip A o per Covid, per determinar més quin és el tractament concret, no? En aquests casos molt específics, això seria més a criteri del metge.
Val, per tant, allò de si em trobo malament, és que detecto que hi ha molta gent que es troba malament, va a la farmàcia, o potser encara li quedava algun test de casa de fa uns anys, i es fa el test a casa, li dona negatiu en Covid i vinga, vida normal.
Bueno, vida normal fins a vida normal en funció una mica també de la teva sintomatologia, no? Si la teva vida normal, doncs, és, doncs, bueno, anar una mica, doncs, amb el refredat, una mica amb el moc i poca cosa més, i no hi ha temperatura alta, doncs, si pots fer una vida relativament normal, doncs, bueno, això te permet, no? En el que tens una temperatura molt alta que costa controlar, doncs, amb antitèrmics, després i que estàs molt xafat, doncs, que és típic símptomes de les viràsis, doncs, te requereix estar a casa dos o tres dies i fent repòs, hidratant-se, etcètera, com qualsevol situació de grip, no? Per tant, això seria el que es trobaria la gent i que hauria de fer.
I si algú donés positiu en test de Covid, els aïllaments són els previs, els que teníem durant la pandèmia? És a dir, si algú dona positiu, s'ha de quedar a casa durant una setmana o anar-se fent proves fins que doni negatiu?
Actualment no hi ha cap protocol que defineixi això. Tampoc, és com dèiem al principi, tampoc es recomana a tothom fer el test del Covid, s'ha de tractar com un refredat més, com una grip, com una infecció vírica més. En aquests moments, és el que dèiem, no es recomana de forma massiva fer testos. En un moment determinat, si el metge capçador ho considera, el farà perquè considera que aquell pacient, per la seva patologia de base, necessita un tractament específic, i després requereix determinar quin és el virus que li està donant la sintomatologia, però en cap cas de forma massiva. Per tant, això hauria d'anar lligat a aïllaments, que en cap moment n'hem estat parlant. Per tant, jo crec que és una mica el sentit comú de que si no vols contagiar la resta, si et trobes malament, si estàs xafat, és a dir, tant te pot donar aquesta sintomatologia, tant el Covid com la grip A, per tant, requereix estar dos o tres dies de repòs a casa, com sempre s'havia fet, amb hidratació, antitèrmics, repòs, etc.
Com dèiem, la mascareta torna a ser obligatòria des d'avui a tots els centres sanitaris. Era una mesura que des de els treballadors sanitaris esperàveu i demanàveu?
Bé, no és que demanéssim. El que passa que nosaltres, en la nostra activitat diària, ja des de per motu propi, no? Cada professional considerava que quan estava davant d'un pacient en sintomatologia es protegia i utilitzava la mascareta. Per tant, la mascareta en si no l'hem deixat, sobretot en els serveis d'urgències, a les plantes d'ingrés, que hi ha totes aquestes pacients amb característiques respiratòries, la majoria del professional ja l'utilitzàvem, no? I inclús nosaltres a nivell de l'Hospital de Palamós, les darreres setmanes abans d'anar amb tot aquest increment, ja vam començar a recomanar internament de que les dones d'assistencials, els professionals, utilitzessin mascareta. Per tant, no és una recomanació o, en aquest cas, una obligació que ens ha sorprès que acabés apareixent, perquè nosaltres ja veiem que la situació ens portava cap aquí.
I, per altra banda, el Ministeri de Sanitat ha previst o està treballant en la implementació de l'autobaixa de 3 dies per malaltia lleu. És a dir, si em trobo malament, puc fer l'autobaixa sense haver d'anar al metge. Això us ajudaria a reduir burocràcia i paperassa i dedicar-vos a realment als pacients que tenen necessitat?
Bé, això sobretot influeix, evidentment, als centres d'atenció primària, no? Que els metges de capçalera, doncs, intentar treure tota aquesta burocràcia que es genera dins una consulta per poder realment atendre patologia. Jo crec que és una mesura puntual que durant aquestes setmanes crec que pot servir i que evitaria tot això, aquesta burocràcia, i poder fer més assistència als metges de capçaleres.
Perquè en el cas, abans ens ho deies, el primer pas seria fer, si algú té simptomatologia que no sigui greu, el primer pas seria fer una trucada al CAP, no anar a urgències.
Sí, realment, com
jo entenc que, com sempre s'ha fet, no? S'ha recomanat. A veure, si no tens una patologia de base greu, si passa com, s'inicia com un refredat, amb una mica de febre, una mica de sintomatologia respiratòria, mocs, tos, doncs això, pots fer un tractament amb antitèrmics a casa, hidratar-te, i si tens algun dubte sempre tens el recurs de trucar al metge capçalera per si vas ben orientat o si cal fer alguna cosa més. Però realment per aquesta sintomatologia anar a un centre d'urgències a nivell d'un hospital probablement no seria el recomanat perquè es pot tractar des de l'atenció primària.
Ja per acabar, hi ha alguna altra recomanació que vulgui fer a la població en aquests moments, això, de molt de virus, de molta gent que està de baixa, de molta incertesa també, perquè crec que ens ha quedat una mica la por al cos, quines recomanacions faria?
No, les recomanacions jo crec que seria, doncs, en el cas de que tinguin sintomatologia, doncs les recomanacions que fem sempre, doncs, aquests quadres viris, doncs, que és antitèrmics, hidratar-se bé, repòs. En cas que tinguin dubtes, trucar al centre d'atenció primària. En cas que tinguin molta sintomatologia respiratòria, hagin de sortir a fer algun encàrrec o obligats a sortir, doncs utilitzin la mascareta per protegir a la resta. I bé, paciència, de que són unes quantes setmanes això, i que, com sempre que hi ha hagut aquestes campanyes de grip, per sort, durant, doncs, aquestes setmanes després anirem de baixa i entenem que tot es tornarà a normalitzar.
Mira, ja que em deia la qüestió dels antitèrmics, que hi ha molta gent que té el dilema en aquests moments, en el moment de... Ai, em trobo malament. Ibuprofè, paracetamol o els dos?
Nosaltres recomanem començar amb el paracetamol si no hi ha cap contraindicació. És l'antitèrmic bàsic, és un antitèrmic fàcil de prendre i de controlar, i hauríem de començar amb el paracetamol.
Val, molt bé. Doncs hem parlat amb Marc Pérez, que és el... Deixi'm repassar el càrrec, que és llarg. És el director d'Especialitats Mèdiques i Atenció a la Cronicitat dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, moltíssimes gràcies per la feinada i molts ànims en aquestes dues, tres setmanes que queden de màxima atenció a l'Hospital de Palamós i a tots els caps de la comarca.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
I que tingui molt bon dia.
Molt bé, gràcies.
Per tant, ja ho sabeu, antitèrmics, paciència, sobretot aquesta era l'última recomanació del doctor Marc Pérez, molta paciència en aquestes setmanes d'onada de grip i també en menor mesura de Covid. És el moment, al Supermatí, de parlar de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de l'Starlink, que desplega els primers satèl·lits amb capacitat de donar cobertura mòbil. Què és l'Starlink?
Bueno, doncs l'Starlink és el servei d'internet per satèl·lit que desenvolupa la companyia de SpaceX de l'Elon Musk.
Mm-hmm.
Ja ha posat en marxa les primeres passes del seu nou pla.
Un moment, l'Starlink, sí. Ja potser algú que ens escolta n'ha sentit de parlar, perquè és això, aquesta antena que et pots posar on vulguis.
Són unes constel·lacions de satèl·lit.
Ah, exacte.
Que donen cobertura a nivell mundial d'internet.
I tu a casa teva pots agafar, posar-te una antena...
Correcte.
...i tenir internet amb l'Elon Musk.
Sí, bueno, o a un lloc que estigui obert al cel.
Val.
I l'antena automàticament la deixes sobre una base, diguéssim, i s'orienta automàticament cap al cel.
Que recordo que no fa gaire vam estar parlant dels preus d'aquestes sí. antenes i aquest sistema, i no és extremadament car.
No, sobre entre 60 i 90 euros surt la connexió de 50 mega, 100, més o menys per aquí, vaja, un preu assequible per a algú que estigui completament aïllat en algun lloc.
Clar, això és per tenir internet a casa.
Exacte.
Però ara té un pla per donar cobertura mòbil.
Cobertura mòbil, sí, i compatible amb quasi tots els dispositius mòbils que fem servir ara mateix. Bueno, de fet, ara ara t'ho explico. Bé, això va començar el dimecres 3 de gener, que van desplegar els 6 primers satèl·lits amb capacitat per donar cobertura mòbil amb una tecnologia que es diu Direct to Cell. És una tecnologia que busca millorar la connectivitat global i eliminar les zones mortes de connexió.
Els revolts de torrent,
per exemple.
Per exemple.
que és un lloc on no hi arribaria massa cobertura, o, bueno, els Robles de Torrent ja hi arriba una mica de cobertura.
A Platja de Pals.
Bueno, per exemple...
No sé. Que vols pagar la zona blava amb el mòbil, dius, ara no puc pagar, però no tinc cobertura. Vale, truco a l'Elon Musk i m'ho arregla, no?
Bueno, més o menys. Seria una mica l'inici, no? Tal com apunta la companyia, el que busca és expandir el més ràpid possible l'internet a tot el món.
Val.
De moment, les proves han començat als Estats Units i la idea és arribar a acords amb operadors de telefonia de tot el món.
Molt bé. Val?
El magnat, l'Elon Musk, propietari també de la xarxa social X, va anunciar ja fa 2 anys que impulsarien aquesta tecnologia que fos capaç de transmetre internet directament des del satèl·lit als telèfons mòbils, directament, sense cap més intermediari. Amb aquest primer llançament...
Val, perquè un segon, perquè jo crec que hi ha molta gent que no ho té ubicat. Ara mateix el mòbil, l'internet al mòbil no ens arriba des de satèl·lits.
No.
Ens arriba des d'antenes a terra.
A terra, sí. Sobre els taulats o a una distància... O en torres, que estan a una distància de, jo què sé, de 20, de 10, de 15, 20 metres. Màxim, jo què sé, un edifici de 30, 40 metres, només.
Val.
Sí, sí.
I ara l'Elon Musk vol saltar-se aquestes torres,
sí,
i que
correcte.
Arribi l'internet directament al mòbil des dels satèl·lits.
Des dels satèl·lits, des de 500 quilòmetres de distància.
Molt bé.
Què et sembla?
Bueno, aquí mateix.
Aquí mateix.
Bueno, però tampoc no és tan lluny.
No ens arriba la cobertura dels Revolts de Torrent venint de Pals, però a 500 quilòmetres d'alçada en línia recta sí que arribarà.
Sí que arribarà. Bueno, segurament sí. No?
Què et sembla? Sí.
Si s'ho proposa l'Elon Musk moltes vegades, aquest home, jo
bé,
ho aconsegueix.
De fet, t'he de dir que no és l'únic que s'ho està proposant.
Val.
Hi ha altres companyies que també estan fent proves i anant a contrarrellotge, també llançant satèl·lits i experimentant en el tema.
Val.
Com funcionarà aquesta tecnologia? T'explico una mica. L'objectiu no és transmetre moltes dades, Aquesta primera tecnologia que estan posant en marxa té una velocitat de transferència baixa. No supera els 7 megas per segon. La idea és pensada per llocs que no hi ha cobertura.
Que ens serviria per enviar algun WhatsApp,
exacte.
Per enviar una cerca ràpida.
Un SMS o una trucada. Clar, recordem que la cobertura mòbil també és per fer trucades.
Val. Per pagar la zona blava de Pals?
Potser sí. La cosa bona és que aquesta tecnologia funciona amb qualsevol mòbil que tingui un xip LTE, que és el xip de 4G que tenen pràcticament ja tots els mòbils,
sí,
d'ara. Per tant, és una tecnologia que pròximament podrem veure com s'implementa. Cal, però, que Elon Musk o Starlink faci un acord amb l'operador de cada país per poder-ho portar a terme, perquè recordem que la cobertura mòbil la guanya, per exemple, aquí a Espanya l'ha guanyat doncs Movistar, l'ha guanyat Vodafone, l'ha guanyat Orange amb una freqüència, diguéssim. I, per tant, amb aquests operadors que tenen guanyada la concessió, que s'haurà de posar d'acord en un principi, o presentar-se a les licitacions, diguéssim, de cobertura mòbil que pròximament farà l'estat espanyol.
Això que ens estàs dient vol dir, per exemple, que Gestel, per dir una companyia, funciona amb la cobertura d'Orange.
Sí, correcte.
Per dir alguna cosa, no?
Sí,
llavors, l'Elon Musk el que ha de fer és o arribar a un acord amb Orange...
Correcte.
O presentar-se a la licitació, que no sé quan s'ha de fer.
Sí,
no sé.
Bueno, que això serà... Sí. Doncs, el 2026 potser en sortirà una, o el 25 començarà a sortir-ne una.
Molt bé, bueno, serà una cosa d'aquestes que anirem investigant, perquè sí que és cert que cada vegada et trobes amb més antenes de Starlink per internet a casa, encara no és una cosa ni majoritària ni molt menys.
No.
Però
on hi hagi una fibra que s'aparti el satèl·lit.
Però sí que és cert que és una investigació, així com l'Elon Musk fa coses que dius, aviam, on vas?
Sí.
Aquesta és una investigació que, una línia de mercat que pot tenir un cert futur.
Sí, exacte. A veure, nosaltres aquí tenim una xarxa, Espanya té una xarxa de fibra òptica desplegada de les millors que hi ha al món, però, no sé, vés-te'n a Mèxic, a segons quina zona, o vés-te'n al mig de la selva. Allà no hi ha res.
No, clar.
Per tant, aquesta línia de negoci en llocs més aïllats o menys desenvolupats com aquí, clar, amb un sol satèl·lit pots cobrir 100 quilòmetres. Clar.
Clar.
No és el mateix.
Clar, clar, clar. Va, més notícies. Ara parlem de l'espai i parlem dels problemes tècnics de la missió lunar del mòdul Peregrine, que és aquesta missió dels Estats Units, missió privada, que exacte, volia tornar a aterrar a la Lluna.
Exacte, sí. Avui hem rebut notícies preocupants sobre aquesta missió lunar dels Estats Units que, això, pretén arribar a la Lluna i amb empreses privades explorar les possibilitats que pot tenir la Lluna després de 50 anys. Uh-huh. T'explico una mica com ha funcionat això, tot i que la separació entre el Peregrine i el coet s'ha fet sense problemes, hi ha hagut una anomalia en el sistema de propulsió que ha provocat una pèrdua crítica d'aquest combustible per posar-se al lloc on s'havia de posar. I aquest problema impedeix que els mòduls es puguin orientar correctament cap al Sol i, per tant, que es puguin carregar els panells solars i tenir capacitat per funcionar el mòdul aquest. Aquest mòdul estava previst, o està previst, que aterri a la Lluna sobre el 23 de febrer.
A Lluni.
Exacte, sí. Sí, sí, exacte. I seria la primera vegada que, després de 50 anys, que s'hi aterra de nou a la Lluna. De fet, aquesta missió està feta per la NASA i empreses privades que volen explorar
la Lluna. I ara estan treballant per resoldre el problema, imagino.
Sí, sí, sí. Estan intentant resoldre-ho i han fet una maniobra per reorientar els panells cap al Sol, però això els ha provocat que perdin la comunicació de moment amb el satèl·lit, amb aquest mòdul, diguéssim. Bé, de moment no se sap massa què està passant. La NASA ha destacat la importància d'aprendre de cada missió i, malgrat aquest revés, es manté l'esperança d'obtenir dades rellevants. El lloc triat per aterrar aquest mòdul és Sinus Viscositatis i és un lloc on esperen trobar aigua.
Ah, mira.
I els instruments que porta a bord el Peregrine estan dissenyats per buscar aigua, per mesurar la radiació, els gasos i l'atmosfera lunar.
Mm-hmm. Veurem doncs si arriben bones notícies per aquesta missió i finalment el 23 de febrer, exacte, poden fer arribar aquests equips a la Lluna.
Sí.
Parlàvem de Elon Musk, ara tornem a parlar,
sí,
de Elon Musk.
Sí, parlem de més Elon Musk.
Jo crec que hauríem de tecnologia, oci digital i Elon Musk.
Bueno, és que clar, està fent moltes coses aquest home.
Sí. I una d'elles és Twitter X, que, atenció, això m'interessa, explica-m'ho, sí, bé, que tornarà a mostrar els titulars de les notícies que comparteixis a la xarxa social?
Doncs sí, la xarxa social ha decidit iniciar el 2024 tornant a mostrar els titulars dels enllaços de les notícies compartides en la versió escriptori. És a dir, el passat mes d'octubre la plataforma va eliminar la previsualització amb l'objectiu de millorar l'estètica i promoure que els usuaris escrivissin el contingut directament en forma de publicació, i des d'aleshores li han plogut crítiques i anunciants que s'han borrat de la xarxa social, s'han deixat d'anunciar.
Clar, perquè era, o sigui, fins ara, en lloc d'ensenyar-te el titular i la foto, només t'ensenyava la fotografia des de l'octubre.
Exacte.
I ara, com això només a la versió d'escriptori, entenc, dius?
Sí, a la versió mòbil no sé ben bé com s'ha materialitzat, perquè encara no ho ensenya.
Jo, de moment, encara només m'ensenya les fotografies. Sí. I a la versió escriptori, com ho veurem?
Doncs a la versió escriptori veurem el link i una previsualització de la notícia. És a dir, tornarem a veure, a part de la foto, el titular i un tall del link.
Mm-hmm, molt bé. Això, jo t'he de dir que ja m'havia acostumat una mica al nou format i ara, sí, quan t'hi acostumes ho tornen a canviar. Això també és habitual. No, és que ara estava actualitzant l'aplicació perquè la tenia pendent d'actualització, l'estava actualitzant aquí al mòbil per veure si notava el canvi, però de moment no el veig.
Jo tampoc el tinc, ho he estat mirant i tampoc. De moment sembla que només es veu la versió web i sembla que la versió mòbil també ho aplicaran, però...
Sí, no, a la versió mòbil encara no.
Encara no, eh?
No, encara no està disponible.
Doncs això ho va fer l'Elon Musk per combatre els titulars alarmistes i els pescaclics, se suposa.
Mhm.
Suposo que no li ha funcionat massa la mesura i ha volgut tornar enrere.
Molt bé, veurem. S'ha de dir que, com ja he dit diverses vegades, cada vegada que es dona Twitter o X per mort, reneix, i de moment, sí, encara l'està aguantant l'Elon Musk.
Home, sí,
que...
i el seguim fent servir.
Sí, alguna idea tindrà aquesta home.
Alguna idea tindrà, sí, sí.
Alguna cosa més? No, no, ja ho tenim tot. Molt bé. Doncs Martí Seguer, moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé i durant el 2024 doncs amb més notícies de tecnologia i d'oci.
Molt bé, perfecte.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila.
Avui dimarts serà el dia més fred del que portem d'hivern i ho notarem amb escreix perquè tant amb les temperatures mínimes com amb les màximes el termòmetre no podrà pujar. Ens veurem amb una forquilla de temperatures a la comarca que aniran dels menys 3 graus mínims als 8 màxims. Ens despertem amb un matí amb algun núvol alt que es podrà fer una mica més destacable de cara a la tarda. La baixa que es formarà al Mediterrani ens portarà pluja per demà dimecres i part de dijous, però encara és aviat per afinar acumulats. L'escenari més probable a la nostra comarca és la de progressiu ennuvolament, amb pluja per demà a la tarda i per dijous, disminució de l'episodi.